Bon dia a tothom. Reiniciem un nou programa, un nou curs, el 2021-22, que esperem molt més que sigui del curs passat i de fa dos anys, amb tot el tema del Covid i la situació actual. Esperem que el nou curs sigui més avançat cap a la normalitat, més adequat, més de més contactes, que hàgim après moltíssim amb el tema d'aquesta experiència i que de cara ara sigui un nou programa de cara a nous èxits a la nostra comarca. Per tant, nou programa, nou curs de cara al 2021-22 i també més a prop del primer centenari de programes. Ràdio Falset vam iniciar l'octubre del 2008 i ara, al desembre, farem el programa número 100. Per tant, avui iniciem una nova etapa, que volem acompanyar a les persones i a les veus del priorat per poder compartir iniciatives, idees, inquietuds, il·lusions, perquè el nou curs està endavant, un nou curs cap a lo millor, cap al progrés, cap a tirar endavant. Priorem priorat, Ràdio Falset, a partir d'aquests moments, a les 11 del matí. Iniciem, per tant, aquest nou programa amb la veu d'Helena Morató, la nostra corresponsal de Cornudella de Montsant. Ens explica que hi ha en marxa una nova exposició.
Hola, bon dia. Bé, doncs, aquest inici de tardor està sent molt, molt intens, perquè vam inaugurar fa poc el Castell de Falset, el dia 25 de setembre, una exposició molt maca que es titula Els paisatges de l'art, que durarà fins al 7 de novembre del 2021. Amb aquesta exposició hi ha obres de Josep Picart, Benet Sarsanedes, Josep Cruanyes, Begoña Uriarte i Josep Roig Aguiló. És una exposició que és al voltant del paisatge, i allí s'hi pot veure obra d'artistes més figuratius i artistes més abstractes. Els artistes corresponen a generacions diferents. El Josep Picart va néixer el 1928 a Tarragona. El Benet Sarsanedes i el Josep Cruanyes van néixer l'any 1942, el primer a Rupit i el segon a Maià de Montcal. La Begoña Uriarte va néixer a Rasate Mondragón l'any 1945 i ella és escultora i també fa obres amb materials de rebuig. Teníem interès especial en recuperar l'obra del Josep Picart i del Josep Roig Aguiló, que ja no són entre nosaltres, i posar cara per cara la seva obra amb els artistes que encara treballen i estan actius. Si passeu pel Castell de Falset, Museu Comarcal, segur que no us decebreu.
Aquesta colla d'artistes, quina relació té, quin sentit té aquesta exposició?
El nexe comú entre els artistes que participen a l'exposició dels paisatges de l'art al Castell de Falset és que tots ells, d'una manera o altra, han tingut relació amb el priorat, o han estat convidats per artistes que vivien aquí, o s'hi han traslladat a fer treballs, o bueno, han fet alguna exposició anteriorment, també a Cornudella de Montsant. O sigui, a nivell emocional hi ha un nexe d'unió amb el priorat, amb tots ells.
Bé, i en aquest sentit, Helena, quins projectes teniu en marxa des d'aquí, des de l'arxiu, el vostre arxiu, d'aquí de Morató Aragonès, aquest arxiu que també no és molt actiu a la nostra comarca.
Pel que fa als projectes, a partir d'ara, bé, el mes de novembre, el segon dissabte de novembre, farem la darrera visita comentada de l'any a l'exposició de l'Arxiu Morató Aragonès, que és Roma i París, anys 50. A partir del descans que fem els mesos de desembre i gener, doncs llavors ja repensarem una mica canviarem l'exposició, repensarem una mica els espais i a veure si encetem aquesta nova etapa amb nous ànims.
Molt bé, moltes gràcies a la nostra corresponsal, Helena Morató. Recordem que hi ha una exposició al Castell de Falset que va ser inaugurada el 25 de setembre i durarà fins al 7 de novembre. Els paisatges de l'art. No us ho perdeu. Esteu tots convidats a descobrir aquests artistes que tenen un vincle entre ells. La nostra comarca, el Priorat. Bé, bon dia a tothom. Us diem que moltes gràcies per seguir aquest programa en directe, però també el podeu seguir per internet, en qualsevol que tingui el dispositiu disponible, pot seguir aquest programa també per internet arreu del món, mentre tinguis wifi o accés directe a internet. I per l'altre costat, també a la pàgina web de Ràdio Falset, programa Priorem Priorat, pots escoltar-lo quan vulguis i quan puguis. Aquestes són les avantatges que tenim a Ràdio Falset. Priorem Priorat, un programa a la teva disposició en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Avui, nou programa col·laborador número 98 de Priorem Priorat a Ràdio Falset. El mes de desembre complirem el primer centenari de programes a la nostra comarca. El passat dia 2 de setembre vàrem celebrar un... és a dir, que tenim en marxa el Fòrum de Drets Humans i de la Natura, format per 5 entitats i una diversitat de quasi un centenar de persones que estem en contacte i col·laborem. El passat mes de juny es va celebrar el dia 3, per tant, la novena trobada de drets per Priorat. Al setembre, doncs, hem dut a terme la desena. En aquesta trobada que vam fer, ara tot seguit, en fem un resum. Vàrem recollir les conclusions del primer congrés obert intern de persones i identitats solidàries del Priorat, que va durar des del 25 de juliol al 15 d'agost, entre aquelles sobre el lema de la cooperació. Vam estudiar, vam reflexionar sobre la importància de les entitats solidàries. Entitats solidàries basades en el voluntariat. Són entitats que se sostenen sense cap tasca professional directa i de composició, no? De la Junta, doncs hi ha les associacions, hi ha associacions que tenen una Junta on hi ha professionals que treballen, siguin secretaris tècnics, assessors o persones contractades a compte aliena o a compte autònoma, no? Hi ha associacions que duen a terme activitats, sí, que contracten puntualment o un professional, sigui un cantant, sigui una editorial, etc. Però això són persones professionals externes. Nosaltres vam fer aquest primer congrés intern d'entitats per debatre el tema de la importància que tenen les entitats solidàries que no tenen personal laboral, no? I el dret que tenim de tirar endavant. Perquè les activitats que portem en solidaritat no podem financiar, podem aconseguir els diners suficients per pagar els productes i per fer aquests productes a mi ho hem de pagar professionals, però no podem tindre per la gestió, administració i funcionament, no podem tindre professionals al nostre, a la nostra integració o funcionament, no? Per tant, va ser interessant perquè també tenim dret a tirar endavant aquestes entitats que la majoria ho són, i que es reconegui i que es vegi que també hi ha les seves limitacions. Els nostres professionals doncs, tenim més dificultats en la gestió administrativa, de demanar subvencions, de fer gestions concretes amb l'administració pública, etc. Per això nosaltres, en primer lloc, demanem que hi hagi la formació suficient per poder que aquestes entitats, les persones que estem endavant, estiguem al seu davant, siguem capaços o tinguem les competències suficients, apreses, que la vida és un aprenentatge continuat, per poder donar resposta amb qualitat a la gestió de les entitats solidàries. Doncs bé, aquest primer congrés ha estat molt interessant i que és i seguirem treballant en una mena de congrés permanent, de poder contactar amb altres entitats i així anant sumant i anant buscant solucions als nostres problemes. Ja te cantaré melodia i tota ma vida. Si vostè està en una junta d'una entitat solidària en el qual no hi ha cap membre de la junta o persona dins de l'organització que tingui un sou, una retribució, sàpiga que existeix doncs, aquesta moguda o aquesta intenció de cooperació entre entitats solidàries. Es pot posar en contacte amb nosaltres. Pot trobar la nostra contacte a l'agenda del Priorat, del Consell Comarcal del Priorat i a Ràdio Falset Priorem Priorat. També en aquesta trobada i de forma molt interessant, malgrat que han participat també persones molt importants o rellevants, diem, o que aporten un significat a la nostra cooperació, va ser que va participar per aquesta trobada MIT telemàtica Anna Maria Mercè Martorell Comas. Anna Maria Mercè Martorell Comas va fer una entrevista, vam fer una entrevista amb ella. Ella va ser la que va gestionar, ella i els seus col·laboradors i col·laboradores, perquè Tarragona fos patrimoni de la humanitat. En aquesta participació, en aquesta reunió telemàtica, va ser molt interessant manifestar la seva experiència, manifestar les relacions que va tenir, les vivències, també la importància de les possibilitats, quines estratègies se poden dur a terme per aconseguir ser patrimoni de la humanitat o tindre reconeixement per la UNESCO. Nosaltres, a part, doncs, estem a Prioritat com a socis, el Centre d'Estudis del Priorat, entitat d'aquí, del Fòrum Drets. El CEP, que és el Centre d'Estudis del Priorat, doncs és soci de Prioritat. En aquests moments estem a la Junta Directiva de Prioritat, a la Vocalia de Drets Humans i de la Natura. Però, a part d'això, doncs, a nivell de nosaltres, com a causa internacional Copel per la Pau, que promovem una pràctica d'entrenament lúdic en família i en colla per aprendre sempre, i estem adherits a la UNESCO, i el 2023 hem de fer estem fent un informe a la UNESCO de les avantatges que tindria la pràctica Copel en les visites del patrimoni, visites d'espais naturals, visites de museus, etc. Però també va ser interessant de cara a poder, quines formes de poder tenir reconeixement davant de la UNESCO, que la UNESCO hi ha dos importants elements, que són una a París i l'altra a Alemanya. A Alemanya està l'Institut d'Aprendre per tota la vida, al llarg de tota la vida, i nosaltres, en aquest sentit, amb la pràctica del Copel, doncs fa que se preparem ja des de que naixem, des de el jardí d'infància, preescolar, l'escola, l'institut, ens preparem per aprendre sempre. Per tant, va ser una entrevista molt interessant i que, de cara per celebrar el nostre primer centenari de programes, que serà el mes de desembre, ella ens parlarà i ens donarà la seva veu aquí al nostre programa Priorem Priorat. Aquí, la vostra veu, la vostra, la que està escoltant, vostès, pot donar, així d'una manera que pot donar sang als hospitals perquè puguem ajudar les persones, també pot donar la seva veu perquè puguem compartir idees, iniciatives i qüestions que poden i podem ajudar. Ajudant els altres, també ens podem ajudar nosaltres. La teva veu, per tant, és molt important.
Bon appetit, mes camarades, apologia del pecat, del cos sagrat.
També tenim en marxa el voluntariat telemàtic per la llengua. Com aprendre el català oral amb més facilitat. Nosaltres tenim experiència del Consorci de Normalització Lingüística abans que es creés i després des del 2003, de Tarragona principalment, participem amb el Voluntariat per la Llengua. És de persones que volen aprendre català, però que pot ser que ja estudiïn per seu compte o estiguin matriculades a l'Escola Oficial d'Idiomes, al CNL, que és el Consorci de Normalització Lingüística, a qualsevol lloc que ensenyin català, però que normalment ho fan molta la gramàtica, no? I en canvi nosaltres, en aquests tallers telemàtics, que es pot fer per mig del MET, ho fem per MET, ho fem una hora a la setmana, pot participar qui li interessi a aprendre i dominar millor oralment la llengua catalana. Doncs bé, a la vostra disposició, seguim amb el nostre programa. A continuació, un dels participants experts en salut natural, el nostre company Miquel Viernes, ens dedicarà unes paraules. La seva veu a favor de la salut natural. Bé, estem davant del nou programa, el nou curs 2021-22, aquest nou curs que comença avui, el dissabte, dia 9 d'octubre, a partir d'ara, a les 11 del matí. Entre nosaltres tenim a Miquel Viernes. Quines novetats tens de cara a fer difusió, el que seria a favor de la salut, els remeis naturals i tot el que està al voltant d'aquest camp?
Hola, Josep Maria. Gràcies per convidar-me a la participació. Donat que ja estem entrant a la tardor, se m'acudeix donar-vos tres remeis naturals relativament molt barats, pràctics i molt eficients pels constipats. A la tardor, amb la vinguda dels freds de cop i els canvis de temperatura tirant a frescor, doncs és molt propens a agafar un constipat. El constipat normalment se sol notar de diverses maneres, però una d'elles, la més notòria, és que t'agafa com un moqueig, que et cau una gota del nas, com aquell que diu, com si fos una goteta d'aigua. No és ben bé moc, és una gota d'aigua, és un contrast podríem dir-li, de condensació interna. Quan passi això, doncs, de seguida que es tingui ocasió que puguis, suposo que si t'agafa fora, doncs, quan estiguis a casa, talles un tall de ceba d'un dit de gruix, així de senzill, el fas a trossos i el poses dins d'un bol, un got, més ben dit, un got amb aigua calenta, tirant a tèbia, no cal que estigui bullint, sinó tèbia, tirant a calenta més aviat, eh? I ho deixes reposar entre 3 i 5 minuts. Més aviat 5, sempre és millor perquè queda més bé. I aquest tall de ceba gruixut, si el partixes en 4 o 5, és a dir, tindrà més efectivitat perquè traurà més els sulfurs que té a dins, la part del sofre que ajuda molt a la teràpia del que us estic dient. Un cop hagin passat els 5 minuts, es agafa i es veu el líquid aixarrupades, vull dir, anar aixarrupant perquè es vagi assimilant. Aquest és un remei que és bastant, bastant eficient. Sol tallar al començament, si s'agafa aviat, com us estic dient, si s'agafa d'immediat, és molt efectiu. Segon remei és, suposant que haguis deixat passar una mica més, per les raons que sigui, o bé més de pressa, perquè és per una corrent d'aire, o per, en fi, per l'aire condicionat, coses d'aquest tipus que sol passar, doncs agafes un l'assecador de cabell i te'l poses, diguem, a un pam i mig, aproximadament, davant de la cara, que tragui l'aire calent. Per tant, has d'estar respirant entre uns 5 minuts, poses el cronòmetre en el mòbil mateix que tots tenim, o poses un despertador allà davant, que veies un rellotge, i estàs respirant aire calent durant 5 minuts de l'assecador de cabell que et trau, no? Aquest és un altre dels remeis molt bons per tallar o per no deixar que prosperi el constipat. I tercer, i també molt eficient, suposant que es tardi una mica més i que no acabi de sortir o no acabi de tallar, doncs és prendre el suc de 2 llimones cada 2 hores. Aquest és fàcil de fer, vull dir, hauria de ser sempre entre 8 del matí i 8 del vespre, com a molt tard. O sigui, més tard de les 8 del vespre, no és adequat prendre cítrics de cap classe pel cos, perquè no es digereixen adequadament, no s'assimilen. Mentre s'està prenent el suc de 2 llimones cada 2 hores, sense menjar res més, durant 24 o 36 hores, notaràs millora. Quan ja notis millora, doncs ja et pots incorporar a la vida normal, perquè ja ha fet efecte el que realment té la seva funció. Hi ha una part que cal mencionar, que és una contraindicació, especialment per les dones. La contraindicació és que no es pot fer aquest remei mentre se té la menstruació, mentre es té la regla.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment.
Bé, el proper 20 de novembre, dissabte, el mes que ve, es donarà a terme a Horta de Sant Joan el 5è centenari de naixement de Sant Salvador d'Horta. Va néixer el 1520 allà a Santa Coloma de Farners. Es donarà lloc a la Cosmoseu de Ports Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. Quina relació pot tindre aquest acte amb el priorat? Doncs sí, el priorat, un fill de Cabassers, que va néixer el 1540, va fer-se, vull dir, va tindre la vocació de frare, de frare franciscà, i va anar de petit, ja es va incorporar a Horta de Sant Joan. I a Horta de Sant Joan, en aquells moments, uns 4 anys o 5, va estar a Sant Salvador d'Horta. Per tant, en aquesta jornada és la intervenció nostra, serà doncs, explicar que els dos eren franciscans, Sant Salvador d'Horta, com també fra Pere Perelló, fill de Cabassers, i que allí van coincidir i a continuació doncs, van compartir unes experiències, unes virtuts, que després doncs, es faria a la final de la seva vida a Riudecanyes, doncs tindria un final doncs, que fa curiositat, crea curiositat. Ens fa pensar com és que una persona que va morir el 1602 encara es conserva en un nínxol de la Església de Riudecanyes el seu dit índex. Quines coses bones devia fer aquesta persona en la seva vida que es conserva aquest dit de la mà dreta, el dit índex, el nínxol de Riudecanyes, doncs això s'explicarà, ho explicarem, a Horta de Sant Joan, en una jornada on participaran persones bastant interessants, que tot seguint expliquem.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper.
Bé, a Horta de Sant Joan, en aquesta jornada del dia 20 de novembre, primer intervindrà Hilari Muñoz, que és historiador, parlarà de l'Horta del segle XVI. L'Horta del segle XVI, parla l'historiador Hilari Muñoz. Després hi ha Salvador d'Horta, 1620-1500, la seva vida, des de 1620, la seva vida a través dels esdeveniments del seu temps, el pare Agustí Boades de la Universitat d'Antoni Gaudí de Barcelona. Després també intervindrà Salvador d'Horta, entre l'art i la fe, 500 anys d'iconografia salvatoriana per Ramon Dilla Martí de la Universitat de Barcelona. I per la nostra part, un servidor de vostès, Josep Maria Ferran i Torrent, parlarem sobre el pare Fra Pere Perelló, fill de Cabassers, que va ser denominat al final de la seva vida venerable i deixeble de Sant Salvador. Em pregunta: va ser deixeble de Sant Salvador, Fra Pere Perelló? Això és el que es parlarà el proper dissabte, que hem dit abans, el 20 de novembre, dissabte, que començarà una jornada a les 10 del matí, sobre el 5è centenari del naixement de Sant Salvador d'Horta. Seguim aquí amb el nostre programa. Recentment també han sigut articles al voltant del priorat, com és el cas de Cristina Valls, que parla de conèixer i cuidar més el priorat. Aquests articles han sortit al Diari Tarragona. També el Paisatge i Vi, per a no deixar de córrer, Sílvia Fornós. Doncs aquests són els articles que van sortint al Diari Tarragona, que parlen de la comarca del priorat, perquè el Diari Tarragona té una secció pròpia. Bé, té estil i tendència com a priorat, un paisatge i vi per a no deixar de córrer. També podem dir que hi ha moltes iniciatives i presència al priorat des de que la pandèmia està baixant. Anem cada camí més a la nova normalitat. A nivell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals podem trobar que es destaca que Cornudella de Montsant tindrà un càmping autocaravanes per regular-ne l'afluència turística. La plataforma del riu Siurana lamenta que la proposta de l'ACA no implica cap renúncia de regants de Riudecanyes. L'ACA planteja invertir 28 milions d'euros per reutilitzar l'aigua de Reus i augmentar el cabal ecològic del riu Siurana. La plataforma del riu Siurana exigeix anul·lar els transvasaments cap a Riudecanyes i el Baix Camp. El Consell Comarcal del Priorat exigeix la definició d'un cabal ecològic suficient del riu Siurana. Reclamem un pla integral per a la conca del riu Siurana per conservar el regadiu del Priorat. Aquestes són unes de les darreres notícies que destaca la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en què nosaltres, com a Fòrum de Drets del Priorat, hi estem relacionats. També en el darrer mes, i unes setmanes abans, però sobretot el darrer mes, cal destacar les expressions en contra de la MAT. La MAT, aquesta línia elèctrica d'alta tensió que vol traspassar, en el cas de la nostra comarca, com també altres comarques, un dels llocs que també, a part del Priorat, que també s'han manifestat en contra, ha estat la comarca del Baix Camp. Seguim aquí informant sobre notícies relacionades al voltant del nostre fòrum, Fòrum de Drets Humans del Priorat, Fòrum Drets del Priorat. S'està preparant a nivell del Centre d'Estudis del Priorat, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Falsatans, les jornades de la Baronia d'Entença. Nosaltres, com a Centre d'Estudis, donem suport i cooperem amb les jornades amb una sessió que es donarà a terme al Museu de Bellmunt, al Museu de les Mines. al museu, que allí anirem informant el mes que ve més detalladament sobre les persones que intervindran arreu de les jornades de Barcelona Intensa, que ocupa més o menys a part de l'Hospitalet de l'Infant, la Ribera d'Ebre i el Priorat. El Fòrum Drets del Priorat hem treballat en aquest mes, sobretot, bueno, hem tingut un record sobre Arcadi Oliveres, també, i també hem decidit sobre temes al voltant de la salut natural i sobretot de la salut mental. La importància és que les persones tinguem èxit en la vida i això és necessari que hi hagi ajuts i tinguem el suport de cara a la defensa dels nostres propis drets humans. Ja preparant l'acabament d'aquest programa, programa número 98, de Priorem Privat des de l'octubre del 2008. Ja anem de cara al centenari. El centenari, que el programa número 99 serà el proper dissabte, dia 6 de novembre, a les 11, com sempre, i el programa centenari serà el dissabte, dia 4 de desembre. Doncs bé, seguim aquí el nostre programa en la recta final. Aquest estiu, entre el 25 de juliol i el 15 d'agost, vam dur a terme unes reunions internes entre diverses associacions per tractar la importància que tenim les associacions solidàries, En aquestes, ja ho hem dit abans, és important perquè seguirem fent trobades pels pobles, ja ho anirem anunciant, per explicar la importància que l'aspecte del valor de la solidaritat no es perdi arreu dels nostres pobles de la comarca del Priorat. Ben aviat el Centre d'Estudis del Priorat durà a terme unes xerrades de presentació de la revista La Portadora. La Portadora és una revista on es publiquen temes històrics i socials del Priorat. És interessant perquè normalment la nostra idea és ja de cara al 2022 acaparar temes al voltant de tots els pobles de la nostra comarca. Es posa en marxa també un servei telemàtic que ja s'ha fet, es va dur a terme l'any passat, adreçat a pares i mares amb menors d'edat, és a dir, que estan estudiant educació primària i ESO, que vulguin participar amb el sistema MIT unes trobades sobre temes que preocupin a nivell acadèmic dels estudis, com també presentació del COPEL, perquè l'important és, de cara al futur de la nostra societat, que tenim la nostra civilització amb els 10 o 15 anys propers, en el qual s'anuncia que moltes professions canviaran de perfil, hi haurà la creació de noves professions, professions que desapareixeran, i per tant és un del nostre servei o atenció que fem, és informar, orientar i assessorar a les famílies. Estem adherits a la UNESCO i estem en contacte amb les Nacions Unides i sobretot amb els temes de salut relacionats amb l'educació, el que és el tema social de la immigració i els refugiats i també tot el tema cultural, social, cultural, educatiu i científic que suposa l'educació per donar suport a les famílies. Per qualsevol contacte que vulguin fer amb nosaltres, estem a la vostra disposició, no hi ha cap compromís, és totalment gratuït, estem a l'agenda del Priorat i també estem als nostres blogs, els blogs que estem navegant, a Facebook i també a Twitter. Seguim amb el nostre programa ja per l'acomiadament. I bé, ens acomiadem pel mes que ve, aquest mes que ve, que pràcticament aquesta setmana que ve ja entrem al mig mes, vull dir, passen els dies volant, no? I el proper programa ja serà el número 99, serà el dissabte, dia 6 de novembre, és a dir, el primer dissabte del mes de novembre a les 11 de, hores del matí, com sempre. Us esperem, anirem recopilant noves veus, no, esteu tots invitats a participar, a compartir les vostres inquietuds, iniciatives, idees, i entre tots, això sí, entre tots, som el Priorat. Endavant, bon cap de setmana a tothom, i bon cap de setmana llarg.
I que el món fora millor.